Avui és 19 d'abril i queden 4 dies per Sant Jordi. A Cugat Media hem parlat amb diferents autors i autores santcugatencs que tenen novetats enguany. També hem parlat amb llibreters, llibreteres de Sant Cugat i ens fan les seves recomanacions. Ho podeu trobar a www.cugat.cat i més enllà, aquelles recomanacions personals, més enllà de les que s'acabaran venent més a la diada, les porres que es fan i els llibres que acabaran doncs, copsant la plaça d'Octavià el dia de Sant Jordi. A la Cruïlla d'avui hem volgut conèixer altres protagonistes del món del llibre, les editores i editors que treballen aquí a Sant Cugat. I avui comparteixo taula de l'estudi de Ràdio Sant Cugat amb la Gemma Cera, de Somnins. Ho he dit bé?
Ho has dit perfecte.
Somnins, bon perfecte. Benvinguda. Gràcies. A la Cruïlla, a Ràdio Sant Cugat. Maria Sampera, de l'editorial Les Hores.
Hola, què tal?
Hola, benvinguda. Aida de Prada, de Polen Edicions.
Hola, bon dia.
I Ale Gómez, de Siglantana. Ho he dit bé?
Siglantana, sí.
Sense la N després de la I, que
Siglantana.
Siglantana. Sí. Després m'explicareu els noms, eh?
Vale.
Benvingut.
Sí, molt interessant.
També més endavant escoltarem a Jaume Tortella, de l'editorial Arpegio. I abans de res, moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat avui, al 91.5 freqüència modulada. Què tal, Sant Jordi? Nerviosos, nervioses, quan molta feina... qui comença? Qui s'estrena? Aida, va, que et veig amb ganes de parlar. Sant Jordi, com ho esteu portant a Polen?
Molt bé, estem molt a tope amb aquest pre-Sant Jordi, amb moltes coses que ja estem com preparant i algunes activitats ja que estem fent de pre-Sant Jordi i amb moltes ganes i molta emoció de que arribi el dimarts.
Per un editorial, què significa Sant Jordi? Jo sé que per als llibreters que venen aquí a Ràdio Sant Cugat bastant sovint ens diuen no, és que Sant Jordi és com un 30% aproximadament dels guanys anuals, no? Per les editorials imagino que també. És una bona campanya.
És una bona campanya, sense cap dubte, no? Al final és un dia que tothom, no, està abocat a sortir al carrer, comprar llibres, i potser nosaltres, que som editorials, totes nosaltres independents, potser no arribem a aquest 30%, no, de la facturació anual, doncs perquè, evidentment, aquests dies, no, doncs hi ha molts autors de diferents naturalesa, diguem, no, que habitualment potser no... no són escriptors habituals, doncs que treuen publicacions i això fa doncs que un percentatge normalment els més venuts o alguns d'aquests més venuts doncs van a parar en aquests autors que no són potser escriptors habitualment, no? I aleshores bé, les editorials petites i independents com nosaltres, que tenim també poca inversió en publicitat i que al final, no, és el que et dona també molta visibilitat, doncs aquests dies quedem una miqueta tapats per totes aquestes novetats com no més comercials o bueno, o de les grans editorials que tenen més capacitat de fer publicitat.
He pensat que podríem començar a presentar-nos, així anem coneixent la vostra tasca dins del món editorial, de l'ampli món editorial, perquè d'alguna manera esteu com especialitzades, no? Somnins, Gemma, que feu moltíssimes coses, revistes, llibres amb música, amb àudios, llibres d'influencers... Què feu a Somnins?
Nosaltres som especialistes en infantil i juvenil, sobretot, però és veritat que també fem revistes, que també fem llibres de cuina, també fem catàlegs... És a dir, nosaltres som un editorial que no som convencional, perquè som un packager editorial, i això significa que creem continguts per les editorials. O sigui, des del desenvolupament de la idea fins a la fabricació. L'únic que no fem és posar el llibre al mercat. Per tant, nosaltres estem com en el backstage, diguéssim, no? Estem a la part del darrere. La part més visible nosaltres no la tenim. Aleshores, les editorials que tenen infraestructures normalment petitones, de vegades necessiten externalitzar alguns projectes. I normalment això fan amb llibres infantils que requereixen una elaboració més detallada, diguéssim, que no pas una novel·la, no? Que es contracta un autor porta un manuscrit, l'editorial el llegeix, decideix que el publica, etcètera, etcètera. Nosaltres que el que fem és sumar il·lustradors i autors. I llavors treballem en formats diferents. Aleshores, tot això que les editorials no poden fer, ens ho encarreguen nosaltres, o bé nosaltres som proactius i proposem idees que després venem a les editorials i les editorials són les que els posen al mercat.
Per tant, les coses difícils són les que feu vosaltres. Allò de l'autor que vol, no sé, la portada,
exacte,
que es faci, que es munti, no sé què.
Exacte. Nosaltres treballem en formats molt diferents, en formats amb solapes, amb música, amb sons. Per això som especialistes en infantil i juvenil.
Sou dues persones?
Formalment, sí. Però treballem amb un equip de col·laboradors molt més ampli.
I vosaltres heu estat editores, crec,
sí,
en el passat?
Sí, saps moltes coses, eh?
M'he documentat.
No veig.
He entrat a la web, per cert, anem a
sí,
somnins.com.
Sí.
Allà tothom pot entrar per veure tot el que
tot el
feu.
Que
uh-huh. El pas de ser editora a aquest servei... Abans, com li has dit, packaging editorial?
Packager editorial. Sí, és com molt anglosaxó.
Desconeixia aquest ofici.
No, existeix. El pas
de ser editora de més convencional, uh-huh, aquest a ser packager editorial, com va anar la cosa?
En certa manera, jo personalment ja ho havia fet una miqueta amb una altra empresa editorial, amb un grup editorial, i va ser el moment de dir, vull treballar pel meu compte i vull tirar endavant un projecte especialitzat en infantil i juvenil, que és el que jo veia que hi havia necessitat en aquell moment. És senzillament un projecte d'emprenedoria, de dir, ah, ja he après tot això, ja s'ha fet tot això, ara vull tirar-ho endavant pel meu compte.
Mm-hmm. Molt bé. Pol en Edicions també té una història interessant, que l'inici també és un ofici que us ha ensenyat molt, com és una impremta.
Sí, nosaltres, sí, Polen vam néixer en una impremta amb l'objectiu d'experimentar en la coedició. La impremta es planteja com podem fer per minimitzar l'impacte que tenim en la nostra producció, perquè estava al mig del barri d'Horta, no? I aleshores crea aquest segell, Polen, per experimentar. L'inici dels llibres estaven coeditats i parlaven de coedició. I aleshores... Bueno, una vegada es comença a publicar, comencem a pensar, ostres, ens agrada això de publicar. Bueno, pues anem a publicar altres temes també que ens interessen, no? I vam començar a publicar especialment assaigs molt vinculats a antropologia, a ciències socials, uh-huh, i després amb el pas del temps hem començat a publicar altres gèneres, no? I ara pues, tenim molt assaigs, però també tenim literatura infantil i juvenil, més juvenil no tanta, sobretot infantil, còmic, novel·la i poesia. I el 2014 ens van constituir com a cooperativa i ens diguem que ens especialitzem en pensament crític i ecoedició, que és el nostre origen.
Polen, amb el guió entre les L's,
sí,
.cat.
Sí,
allà trobarem tota la informació, sí, de l'editorial. Maria Sampere, Les Hores. Abans, com acaba? Com comença Les Hores? Fa el 2017, deies.
El 2017, o sigui, ara fa 7 anys, i bueno, som a l'editorial Les Hores, som el Manel Gómez, que es dedica principalment, és professor de literatura, però col·labora també amb l'editorial, i jo, o sigui, som nosaltres dos, també amb un grup de col·laboradors externs, si no seria possible. Però això, bueno, fa 7 anys, nosaltres veníem d'un sector molt diferent, el Manel i jo ens vam conèixer a l'aerolínia Vueling, és a dir, que no veníem d'aquest sector, exacte, en absolut, sempre parlàvem al cafè de llibres perquè ens agradava molt a tots dos. En un moment donat ella va marxar a fer de professió i jo vaig seguir a l'aerolínia durant uns quants anys més, fins a un moment donat que ja vaig decidir canviar una mica de rumb i fer una altra cosa diferent.
Mai millor dit, de rumb.
Totalment. Exacte, mai m'havia dit. I aleshores, en aquest moment, quan em vaig plantejar, no, fer allò que sempre m'havia agradat, no, que era, bueno, a veure, endinsar-me en el món de l'edició. Jo no en tenia ni idea, evidentment, però bueno, és allò que diem, que Catalunya és molt petita, com us comentava abans, i doncs bé, jo vaig conèixer la Laura Huerga, l'editora de Raig Verd, que portava els fills a l'Escola Catalunya, com els meus, és a dir, que ens vam conèixer.
Que viu aquí a Sant Cugat.
Que viu a Sant Cugat, ella també. Després també el meu company, la seva cosina, era molt amiga de la Neus Rafel de Periscopi, jo havia treballat de jove amb el Luis Solano d'Asteroide, vull dir que allò que veus que, bueno, comences
tots
a parlar
amb tota
gent.
Tots són símbols, no?, del destí.
Bueno, perquè ens busques, també, però vull dir que al final Catalunya no és tan gran, no?, allò de, no?, diuen que amb 7 persones coneixes a tota la gent del món, no sé si serà veritat o no, a Catalunya sí. I aleshores és quan, bueno, vaig fer l'anàlisi una mica decidir què volíem publicar, pensàvem que en l'àmbit de narrativa de ficció en llengua catalana, en tot el que seria les relacions humanes que fem aquí, les grans preguntes, no hi havia cap editorial clarament posicionada en aquest àmbit, i alhora que reflexionés sobre aquests temes que també ens relacionés amb el món d'avui, no? I ens fes entendre una mica, no?, el món actual en el que vivim. Vaig fer el pla de negoci, tots aquests editors que et comento em van dir que no ho fes, no?, que era una bogeria fer-ho. Al final vaig decidir fer-ho i aleshores vaig contactar amb el Manel, no?, doncs perquè també s'afegís al projecte com a el segon editor d'aleshores, i d'aleshores doncs, fins ara, aquests 7 anys que portem.
Molt bé. Som nins de veure el nom amb el que feu, amb l'objectiu del vostre negoci, polent també, d'alguna manera, no?, d'allò de la idea de polinitzar amb coneixement, i les hores també té a veure, no?
Les hores pren el nom exacte del Michael, bueno, un llibre que es diu Les Hores, de Michael Cunningham, que va guanyar el premi Pulitzer l'any 80 pico, i aleshores ell parlava en aquesta novel·la doncs, de la vida de Virginia Woolf i la senyora Dalloway, no? I aleshores vam pensar que això reflectia bé el tipus de narrativa que volíem publicar, no? La vida que fem aquí al pas del temps, però alhora també tenim el llibre de Les Hores, de Josep Pla, que parla de què passa el gener i el febrer i el març a l'Empordà, no? I, o sigui, de la quotidianitat. I també ens interessava parlar d'això, no? A vegades no calen grans històries, sinó no, les nostres vides petites, no?, que també pensem que tenen rellevància, no? I aleshores, bé, vam de triar per això el nom de Les Hores.
I Siglantana, el nom?
Nom curiós, perquè realment aquest nom neix abans de que jo entrés, bastant abans, perquè parlava de que aquesta nova editorial, o sigui, la nova línia editorial de Siglantana és a partir del 2019, però anteriorment ja portava com uns 9 anys quasi publicant llibres, però té una mica a veure amb això que comentaves abans, no sé si abans de començar el programa, que hi ha gent que jubila i que vol muntar coses, i a vegades és una editorial, a vegades és qualsevol altra cosa, però en aquest cas va ser una editorial, quatre persones que es van jubilar, relacionades amb el món de la medicina, de la psicologia, van muntar Siglantana. Un d'ells era de l'Alt Empordà, i allà Sargantana es diu Siglantana, i aleshores doncs, d'aquí ve el nom. Aquestes quatre persones van deixar l'editorial a mans de l'actual editor, que és el Carles de Gispert, que es diu Vilastadip en el fons, en Pali, perquè és ordenat budista ell, però bueno, en el món d'empresarial i tal, doncs Carles. Mm-hmm. Però el seu nom és Vilastadipa, que no està aquí avui en dia, o sigui, ara mateix estic jo, perquè estem preparant coses de Sant Jordi, però significa sargantana, i és un animal terrenal, rèptil, i és el que significa.
I què feu a Sargantana?
Doncs actualment publiquem llibres també de benestar, algú de psicologia, filosofia, però sobretot ens enfoquem en el tema de les que se'n diu ciències contemplatives, que és tot el món relacionat amb la meditació, el budisme, el mindfulness, no, actualment, l'autoconeixement, i bueno, contactem amb diferents autors o persones, no, que es dediquen a aquest món, i els publiquem llibres.
Mm-hmm. Sí. Molt bé. Per què sou editores i editors? Per què? D'on veniu? Què era us agradava llegir? És el tòpic, no? M'agrada llegir, m'agradaria que es publiquessin les obres que jo tinc al cap. Va per aquí?
És que si no t'agrada llegir, jo crec que no pots ser editora.
Quants llibres, quants manuscrits us llegiu, més o menys? Moltíssims.
Directament rebem molts manuscrits, perquè a Catalunya s'escriu molt, tothom no és escriptor però s'escriu molt, de manera que rebem
és bona aquesta, no tothom és escriptor però s'escriu molt.
Sí. Aleshores nosaltres tenim alguns col·laboradors externs que llegeixen, perquè si no no donaríem a l'abast, vull dir que podem rebre 30-50 manuscrits cada mes, així que és una barbaritat, i aleshores nosaltres entre llegir manuscrits originals però també llegir, no? En el nostre cas, per exemple, d'aleshores que fem més traduccions, doncs també dediquem molt de temps a llegir els llibres que estem interessats a traduir, no?, en altres llengües, de manera que podem llegir tranquil·lament 20 llibres potser per la feina en un mes fàcil, no sé.
Nosaltres, com que no donàvem a l'abast a llegir tot el que ens arribava, vam haver de posar al web que tancàvem, que ja no rebíem més manuscrits, i anem més a buscar-los, o publiquem a autores, autors que ja estem publicant, també fent traduccions. Per tant, sí, i algun igualment ens continuen enviant
per provar,
i algú publiquem al final, però no tenim temps, i ens havia greu perquè no podien contestar, no ens donava temps a llegir tot el que ens arribava.
Nosaltres tenim això, 3 o 4 col·laboradors externs que fan aquestes lectures, però és veritat, i també ens ho estem plantejant, i moltes editorials, no, com comenta l'Aida, ho estan fent al final, no, i acaben publicant més, doncs, per gent recomanada directament a l'Escola d'Escriptura de Barcelona, doncs algun professor que et recomana una persona específica, no, o coneguts de gent que saps què és la, què és escrit, què és l'actora, perquè si no realment, bueno, és temps invertit, no? Amb tot el respecte pels escriptors, no? Però que clar, al final també el nostre temps és limitat, no? I aleshores també és important, no? Filtrar d'alguna manera.
Vosaltres a Segle Antena com ho feu? També rebeu manuscrits?
Sí, rebem alguns manuscrits i, bueno, ràpidament, si ens interessa un títol, ja es veu, jo crec, normalment, i el que fas és pues, contactar amb aquesta persona i que t'expliqui més. Normalment els manuscrits no arriben perfectes, aleshores pues, hi ha d'haver un treball darrere bastant fort entre l'editor i l'autor, escriptor, així que, bueno, anem fent. Tampoc és que estiguem llegint tot el dia, perquè hi ha molta feina que és logística o és de comunicació, aleshores, ojalà, però ja et dic, el temps, i en el món boig en el que vivim avui en dia, que s'està més amb xarxes, webs, whatsapps, tal...
És que vosaltres no sou editorials petites, empreses petites que no teniu els departament, departament de comunicació, departament d'edició, no? Les persones que es dediquen a l'editing, no? A la part aquesta de preparació. Vosaltres, Gemma,
nosaltres no llegim, però sí que llegim, evidentment.
Però per ple, tu per ple.
Exacte, jo llegeixo per ple. Sí que ens arriben manuscrits, però com que nosaltres fem una altra feina, que és la de creació, nosaltres anem a buscar els autors, no ens passa com ells, que reben manuscrits contínuament.
Però el món de com se'ns ensenyen els llibres també és molt important, no? Hi ha com tot un negoci de com... dels colors, de les textures, també és un món impressionant i que també juga a favor de si es ven o no un llibre, no? Tu tens molt a dir aquí.
Bueno, clar, en el món infantil i juvenil, tot el que són textures, tot el que és treballar la psicomotricitat de l'infant, les solapes, tot això és el que més funciona, és el que busquen, és molt visual. Clar, nosaltres bàsicament fem això, treballem en formats i llavors hi apliquem els continguts en aquells formats. Moltes vegades el que fem és, hem vist un format que ens encanta i hem dit, vale, aquest format, què hi farem? Doncs hi farem una llegenda de Sant Jordi, per exemple, no?
Això també ho creeu vosaltres,
sí,
contingut?
Sí. Sí, ho fem tot.
Abans de... Digues, Maria. O Aida.
Bueno, la imatge realment, no, per les editorials no tan infantil, el que és molt important és distingir-te, no? O sigui que els teus lectors, aconseguir el que tot editor vol és tenir, no, el seu grup de fans, no, de grupis, no, dels teus propis títols, o sigui, realment fer-te un catàleg editorial seriós i que sigui una referència, de manera que identificar de manera clara les teves cobertes també és molt important, no? Per això també, bueno, cada editorial té com una línia bastant clara, no, perquè sigui fàcil identificar l'editorial, i si un lector t'ha llegit, doncs, no, s'animi a llegir un segon llibre si li ha agradat aquell primer, no? És realment important, i més tenint en compte això, que a Catalunya es publiquen 11.000 títols cada any, i no, almenys des d'aleshores en publiquem 8, suposo que la resta estarem amb números similars, és a dir, que és molt difícil, no, fer-te veure.
Quan crea marca, no? És el crear segell, exacte. I que diguis, no, és que jo sóc lectora de les hores.
Exacte.
Més
és,
igual el que treguin per mi.
De tothom, no? De tots els editors, al final, no?
Nosaltres entre 15 i 20 publiquem i ens agradaria més els 15 que els 20, però al final sempre t'arriba alguna cosa que t'agrada molt, l'acabes posant i al final se te'n va una mica la cosa i dius, ostres, una altra vegada he publicat més del que volia.
Vosaltres quants títols aproximadament?
Oh, entre 20 i 25 més o menys, sí, però ens agradaria baixar més també,
sí, no?
És una bogeria.
Per què? Perquè teniu la sensació de que no podeu treballar-los a nivell de comunicació posteriorment.
Sí. I no entrar, crec que en les editorials petites és important el fons, sinó tant la novetat, no? I aleshores poder acompanyar el llibre no només en el moment de sortida i de promoció, sinó poder anar fent, sí, presentacions més enllà dels dies que és novetat, no? I aleshores si tens molts no pots fer tant aquest acompanyament.
Per tant, no creieu en les descatalogacions?
Home, al final el que és important és donar vida al teu fons editorial. Nosaltres que publiquem tants pocs títols, al final apostem molt per ells, o sigui, creiem molt. Nosaltres ens hem quedat amb aquests 8 i la nostra idea és no fer-ne més, perquè volem estar a prop del llibre, fer un acompanyament, i si contem que l'any té 12 mesos i no es publica just el mateix mes de Sant Jordi, no es publica, a l'agost tampoc, al desembre tampoc, no? Perquè és, o sigui, queda en el nostre cas un llibre al mes, un llibre al mes entre que fas xarxes socials, no? Fas tota la promoció amb periodistes, amb llibreries, arriba el següent títol. De vegades nosaltres en el mateix mes ens solapen dos títols i ja no podem. És veritat que nosaltres som un i mig, diguem, no som més. Evident, sí que ho tenim subcontractat externament, la part, tenim una col·laboradora que ens ajuda amb tota la part de comunicació, però és que nosaltres se'ns xafen uns llibres amb els altres, i és una pena, perquè de totes les editorials segur que hi ha llibres meravellosos que se'ns han passat a tots per alt, perquè hi ha tantes novetats que és impossible, no? Els mateixos llibreters, avui hi havia al diari Ara un article de diferents llibreteres, no?, parlant sobre Sant Jordi, i que deien això, que clar, no donen a l'abast ni a llegir ni a poder oferir tot allò que reben, no?, perquè es publica molt, ja no tant potser nosaltres, que som editorials independents, però els grans grups sense, no?, publiquen moltíssim, el seu volum de publicació és una barbaritat.
Per arribar als 11.000 a Catalunya, i crec que a l'Estat són uns 80-90.000, que és una bogeria impressionant, perquè un editorial ha de decidir la seva línia de disseny, però també com maqueta, no? Com ensenya els seus llibres. Vosaltres també ho feu, la presentació.
Sí, sí, sí. Sí, jo crec que és superimportant, i que cada editorial ha de buscar la seva línia, la seva estètica, la seva matèria, no?, al final, i veure com la presenta. I això ja és un camí de cada marca, de cada grup editorial ho fa com...
I això no es canvia?
Depèn.
La tipo, per exemple... que s'utilitza.
Jo crec que, per exemple, vosaltres sí, no?
Perquè nosaltres sí, perquè ens adaptem al nostre client.
Al client.
El que sí que és veritat, que jo crec que tots els nostres projectes sí que respiren una mica, o jo vull pensar que respiren una mica, aire somnins. Però clar, nosaltres, en certa manera, ni que creem un projecte, moltes vegades com que el pensem per un client en concret, és a dir, per un editor en concret, ja ens adaptem al que vol. Tot i que cada cop estem fent una mica més el que volem.
Ah, sí? Entenc que feu vosaltres propostes d'això, d'allò.
Sí, no, em refereixo que suposo que al final són tants anys de col·laboració que al final els editors ja tenen confiança en nosaltres i el que els hi presentem els agrada, i llavors ja no fan moltes modificacions, no? Al començament sí, no? Perquè no et coneixen tant, clar. Però després tu ja vas creant, en certa manera... Una marca pròpia, i te n'adones que no te la canvien. Per tant, el que tu presentes és el que s'acaba publicant, i això és molt guai.
Anem a parlar de les novetats que tenim a Sant Jordi. Polen Edicions, la tinc aquí, la xuleta. Tu també tens, no? Novetats dels últims llibres que heu presentat a l'editorial.
Mira, pues un llibre que és una traducció i que estem molt contentes de traduir-lo al català és el Cobane Colin, de Zero Calcare, que és un il·lustrador italià que, bueno, és bastant conegut. Aquí s'havia publicat ja en castellà, però no s'havia publicat en català, i nosaltres el traiem ara per Sant Jordi en català i estem supercontentes. Cobane Colin parla del viatge que fa ell al Kurdistan, entre la frontera Turquia-Síria, i és una defensa del poble kurd, i dona a conèixer la seva lluita. I el que és molt bonic és que, a més de donar a conèixer i donar suport al poble kurd, fa tota una reflexivitat sobre què fa ell allà, la seva mirada eurocèntrica amb molts prejudicis, i posa tot això sobre la taula al còmic, i això ho fa molt, molt interessant. I bueno, això és una de les novetats que tenim, que estem molt contentes. Després tenim també dos títols nous en infantil d'una col·lecció que hem fet amb Belolit, que és qui escriu els llibres, i estan il·lustrats per quatre il·lustradores diferents, i ara els que traiem ara són L'art de vestir-se bé i Quan no ve la primavera. I el característic d'aquests llibres és que estan escrits amb el neomorfema I, per referir-se a les persones no binàries que surten com a protagonistes al llibre. I tot i que els primers llibres, el tema central és aquest, Belolit explica el tema del llenguatge i de que existeixen persones no binàries com ell, també després tracten altres temes com qualsevol altre llibre, sin que això sigui el tema central del llibre, no? I apareixen al llibre com apareixen les persones
amb normalitats,
exactament,
no?
Sí. Després tenim també un poemari que es diu Seré la Tierra, de Anna Geaupi, que escriu des de Barcelona sobre les seves vivències com a activista i comunicadora popular feminista en Guatemala. Això és una poesia, diguem que activista, no?, que parla molt de drets humans i de tot el que es va viure a Guatemala en un context de guerra interna. I tenim també una novel·la de Jordi Martí Font que es diu Secondina, que és una...
Crònica de la putrefacció,
sí. Crònica de la putrefacció, exacte. I és una, diguem que és una novel·la política i alhora de terror i fantàstica. Ah? Amb un final sorprenent.
Una bona mescla. Molt bé, i el vostre catàleg es pot consultar, sí. També a... Sí, digues, digues.
I un últim, podem... que és de Sant Cugat, de
Jordi,
les col·lectivitzacions, no? A l'ecosistema cooperatiu, que és una història de l'economia social i solidària a Sant Cugat, que escriu el Jordi Pasqual Mollà, l'hem publicat amb el, juntament amb el Cugatenc, i amb la Politja, que som el pol cooperatiu de Sant Cugat, que som Estem Polem.
Molt bé. Doncs, Déu-n'hi-do, i sí, el que dèiem, a polen.cat, amb el guió al, al mig de les dues L's, allà teniu tota l'explicació del vostre catàleg. Anem aleshores. Vaig a la xuleta, també, que tinc aquí. Novetats.
Mira, doncs, volia comentar-vos tres. La primera seria d'una autora gallega. De vegades nosaltres ens caracteritzem fins ara bastant per les traduccions. Realment només tenim dels nostres 50 títols dos autors originals en llengua catalana, per això que dèiem que ens costa molt trobar algú, no? Que ens, en llengua catalana, que ens encaixi. Però, i llavors hem fet moltes traduccions, però sovint ens n'anem molt lluny, però en aquest cas ens n'anem ben a prop i ens n'anem a Galícia. I hem traduït una novel·la de la Berta Dávila, que és una autora gallega actual, jove, de 35 anys, que va publicar el seu primer llibre l'any passat, De los seres queridos, amb el qual es va donar a conèixer i va guanyar els premis més importants, el Premi Xerai de narrativa, el Premi de la crítica gallega amb aquell altre llibre, i que també l'hem comprat, però encara no l'hem publicat al català, el publicarem més endavant. Però ara hem publicat La ferida imaginària, també alhora amb gallec i amb castellà amb destino. I aquesta és la novel·la de... Bueno, aquesta autora sempre reflexiona sobre els vincles afectius, en aquest cas entre germanes, i explica la història de dues parelles de germanes que s'han distanciat i ens transporta a un petit poblet de Galícia. Allà hi haurà un eclipsi de sol del qual elles no els importa gens, aquest fenomen natural, però ella fa com un paral·lelisme entre com la gent s'influeix, no? I sense saber-ho, no? Uns als altres, així com els cossos celestes, no? Els uns als altres. Totes elles figura que estan com sumides en una, la pròpia foscor, i es refugien en mons imaginaris, val? Intentant trobar, no? Superar aquest dol o aquest desencís. I aleshores la reflexió és una reflexió sobre el sentit de la vida o si n'ha de tenir algun. I és una novel·la molt bonica, molt poètica i molt, bueno, té una veu com molt pròpia, molt personal, així que us recomano molt si sou bons lectors, si us agrada la narrativa tranquil·la, que és una narrativa tranquil·la, però alhora també he de dir que és o sigui, té un punt irònic de fons i divertit, que també penso que
gallec,
s'ha de tenir en compte.
Gallec.
Després l'altre títol serien Els plats més picants de la cuina tàrtara, que és una autora d'origen rus però que escriu en alemany, que és l'Alina Bronski. D'aquí ja hem publicat tres títols, el més famós dels quals és L'últim amor de Babadúnia, que és el best-seller d'aleshores, és el llibre que ha fet més boca a orella, que, bueno, si algun lector d'aleshores ens escolta, és possible, no?, que hagi sentit anomenar aquest títol. I aquesta és una altra novel·la, ella sempre parla d'àvies, val? Li interessa molt, sempre les seves protagonistes són àvies molt particulars, independents, potents, no? I en aquest cas és una dona que viu, que li anuncien que serà àvia, la seva filla ja té 40 anys, i viu a final dels anys 70 a la Rússia comunista. I aleshores veiem com aquesta dona de 40 anys, molt estupenda i molt resolta, bueno, davant de l'anunci de que serà àvia, doncs a partir d'aquell moment dedicarà la seva vida a intentar aconseguir un futur millor per la seva neta. I aleshores viurem com aquesta neta neix, va creixent, etc, etc, i veiem també en el rerefons, no, la crisi de la Unió Soviètica, i quan arriba, no, l'enfrontament de la Unió Soviètica, com ella intentarà a partir de convèncer un periodista interessat en els plats de la cuina tàrtara, anar a viatjar cap a Alemanya, que és com la seva terra promesa, no? Llavors aquí veurem el contrast entre el món d'on ve, no?, i el món a on va, no?, aquest contrast no?, de les dues concepcions socials, econòmiques, i bueno, sempre és amb molta ironia, o sigui, és un llibre que rius molt, o sigui que realment el recomano per totes les edats, i és un llibre molt divertit amb aquest rerefons, no?, de reflexió, no?, sobre dues realitats molt diferents. I l'últim que us recomanaria, que ha sortit ara fa molt poc, és L'amor dels homes singulars, de Víctor Heringer, que és un autor brasiler que malauradament va morir fa 6 anys quan estava a punt de fer-ne 30, val? Tenia molts problemes mentals, i al final bueno, va tenir una mort tràgica. I en aquest cas, bueno, ell va guanyar un dels els premis més importants de Brasil, era una de les joves promeses, i va ser molt devastador, no, la seva mort. I en aquest cas reflexiona sobre la relació de dos joves, dos nois, que bueno, els protagonistes viurien en un suburbi de Rio de Janeiro, en una casa amb piscina i jardí, però enmig d'un barri més pobre. Ell, sabem que és fill de la dictadura, estem a finals dels anys 70 a Brasil, és fill d'un metge, perdó, que col·labora amb la dictadura. Aquest pare, el seu pare, un bon dia porta a casa un altre jovenet, i té 12 anys, que ve cap a casa, bueno, com que l'acull a casa, no? Aquest, no sabem l'origen d'aquest noi. I entre ells dos sorgirà una història d'amor entre aquests dos nois. Però clar, en aquest context d'aquest Brasil de finals dels anys 70 i la dictadura. I aleshores això farà, hi haurà un trencament, hi ha un fet brutal que trenca aquesta relació, i és la reflexió sobre aquest primer amor i com al nostre protagonista li afecta tot allò que va passar, no? Anirem en futur i al passat reflexionant sobre el primer amor, no? O sobre els dols o els traumes d'adolescència i com es poden superar o no. És molt bonic i és molt original també com està escrit. Posa fotos, posa dibuixos, com si fos una mica autobiogràfic, no? Mm-hmm. Que no ho és, sinó que és ficció, però realment bueno, té una veu que també molt pròpia i molt original, no? L'estil molt canviant i molt divers. I també
es nota que us agraden, aquestes obres, que les expliqueu amb aquesta passió d'editores. Sí, Glantana.
Sí, és molt intens per el que nosaltres publiquem. Nosaltres de ficció no publiquem, només tenim un títol. I en català tampoc, tot i que ara bueno, fa un temps que estem darrere Casper Hernández, que justament també treballa a la ràdio, a Catalunya Ràdio, que li volem publicar el primer títol en català, però bueno, ja et dic, nosaltres publiquem en castellà també per el tipus de públic que tenim, no? El tipus de públic. Les novetats de Sant Jordi, bueno, estic veient aquí la teva xuleta. Sí, veig que tens 4, sí que és veritat que són les últimes 4 que han sortit. Estic veient, bueno, primer de tot, Métodos de Relajación, que és una col·laboració que estem fent amb la Universitat de Xangai. És una traducció de 8 volums de, bueno, exercicis de Qigong, que no n'hi ha ara mateix en el mercat espanyol molta publicació d'aquests exercicis, d'aquestes tècniques espirituals i físiques xineses, molt antigues.
De fet, tenia uns vídeos també.
Sí, exacte, sí, ens els passen directament de la Universitat de Xangai, i són els propis autors que es graven al jardí i fent els exercicis perquè els pugui seguir amb la lectura del llibre. I bueno, l'objectiu és purament pràctic, no? Control de la respiració, flexibilitat. Després el següent títol és El poder de la mujer despierta, que justament avui fem la primera presentació oficial a Girona, anirem aquesta tarda. De Julieta París, que és una autora que fins ara no ha publicat res, és la primera publicació que fem amb ella. Ella és psicòloga amb una teràpia així bastant junguiana, simbòlica, molt fan de l'editorial Atalanta i tal, nosaltres som molt fan d'aquesta editorial també, que justament aquesta editorial sí que també és bastant intensa. I ella havia sigut també coach als Jocs Olímpics de Pequín, i té com molta pràctica en consulta i de més, i s'ha animat a fer un llibre, pues, bueno, com bastant fort, sobre la seva experiència personal com a dona. I és un llibre pues, feminista, jo diria, i que parla com, bueno, diguéssim, des de la part, no? Aquí hi ha una lluna a la portada, doncs bueno, és una mica el símbol femení i com explorar-lo, la il·luminació de la pròpia lluna, de la pròpia feminitat. I també és un llibre que es poden llegir els homes, o sigui, no hi ha cap. Al final és un...
És el poder de la mujer despierta.
De la ment, de la vida, no? És una energia, i ella l'explora amb... Bueno, és molt interessant i està funcionant superbé. Jo crec que és el títol que ens està donant una mica d'esperança, l'editorial, també. Així que guai. La sabiduría de la edad és de Fernando Torrijos, que és una altra de les novetats, aquestes 4 últimes novetats, diguéssim, que entre aquest mes i l'anterior, no? Que estan sortint. És un dels principals portadors del mindfulness a Europa, des dels Estats Units, junt amb John Kabat-Zinn, que és l'autor que va portar el concepte de mindfulness aquí a Espanya, i que, bueno, a Europa i Estats Units primer. I, bueno, pues, és l'exploració de la meditació, no? Agafant tot de conceptes molt antics que encaixaven poc amb la nostra cultura, com el budisme zen, doncs diguéssim, a esterilitzar una mica, no?, tota aquesta part religiosa, tota aquesta estructura que existeix, i intentar adaptar-ho al món modern. I ella explica en aquest llibre la seva experiència, és una biografia, com bueno, una experiència als anys 70, a Massachusetts, en un entorn acadèmic, no? Troba un, bueno, es troba uns conceptes tal, i comença a experimentar, i bueno, d'aquí neix tota la corrent que avui en dia estem vivint aquí. I és un llibre que, bueno, animo la gent a que no està funcionant molt bé de moment, però bueno, és un llibre complicat, i la metodologia d'escriptura d'aquest llibre també ha sigut molt interessant. És un autor que no volia escriure, i el vam fer a partir d'entrevistes i de transcripcions de la veu. Vam muntar el llibre, i així és com ha sorgit. Un llibre bastant experimental, però molt interessant, i que jo crec que a la llarga també funcionarà, sobretot a Llatinoamèrica, que hi ha un interès espiritual molt fort, quasi més que aquí. Però bueno, i després tenim Eres immortal, de Vicente Merlo, que és un indiòleg que, bueno, pues, parla de les experiències properes a la mort, basades en estudis científics, i també relacionant-ho amb física quàntica. I és un llibre que, bueno, proporciona un mapa del que hi ha després de la mort, amb un estil personal, perquè Vicente Merlo és un autor conegut, amb un estudi molt fort, per exemple, Aurobindo, i diguéssim que no és un llibre objectiu del tot, però sí que s'agafa bastant a facts científics i experiències que ha tingut la gent, i les connecta, les relaciona, i parla de conceptes com ECM, experiències properes a la mort, també experiències de mort compartida, i experiències una mica místiques, però que bàsicament ve a parlar de que, no?, som immortals, que en el fons després de la mort hi ha una continuació, i que la vida no acaba mai. I això.
Eres immortal.
Sí.
Havia
dit que no era intens, però m'estic donant compte que...
Sí, jo crec que sí que...
Sí.
Per cert, 3w.siglantana.com, i n'havíem dit editorialleshores.com, allà teniu la vostra pàgina web. Vosaltres, t'anava a preguntar les últimes novetats, però clar, parlaries de diferents editorials.
Però te'n vull parlar.
Sí? Explica'ns.
Que a més em va perfecte perquè em lliga amb el tema de la immortalitat. Us vull parlar d'una llegenda de Sant Jordi que hem publicat amb Cusatània, que parla dels orígens de la llegenda de Sant Jordi. Oh. Fins ara, no?, tenim moltes llegendes de Sant Jordi al mercat. Nosaltres n'hem publicat, bueno, nosaltres no, però a través d'altres segells, com Estrella Polar, per exemple, hem publicat llegendes de Sant Jordi en diferents formats, amb solapes, amb sons, amb música, 50.000 llegendes. I ara expliquem els orígens de la llegenda de Sant Jordi, és a dir, qui era Sant Jordi? Qui eren els seus pares? No? Com és que celebrem encara la llegenda de Sant Jordi? Com aquella llegenda arriba als nostres dies? Per què es regalen llibres i roses? I tot això en un format còmic, seria, doncs, vindria a ser com el primer còmic històric, no?, per nens a partir de 6 anys aproximadament. I l'hem fet amb la Cucho i amb la Gina Samba, i estem molt contents perquè hem vist que hi ha una molt bona distribució en el mercat, un bon posicionament, i espero que Cusatània pugui vendre molts llibres, perquè evidentment si Cusatània vens llibres, nosaltres això també ens benefici.
Això és el que ens agradaria, de tots aquests llibres, doncs, que al final la cosa s'animi, i que descobreixin els lectors i lectores que amants de la lectura descobreixin les vostres editorials. Abans a l'entrada havia dit que descobriríem la Arpegio, que és una altra editorial que amb seu aquí a Sant Cugat, i anem a escoltar l'entrevista que vam fer l'altre dia a un dels seus responsables, el Jaume Tortella. I per acabar la cruïlla cultural de Sant Cugat, coneixem Jaume Tortella, un dels responsables d'altra editorial santcugatenca especialitzada en història de la ciència, història, música, musicologia... Molt bon dia, Jaume.
Molt bon dia, què tal?
Sí, musicologia, història, música, història de la ciència...
Sí, en aquest entorn, sí. De fet, són les tres àrees de les quals jo tinc algun coneixement.
Anem enrere, anem a explicar, sí, primer què és Arpegio, és, sí, en castellà, no?
Sí, però vam buscar un editorial Arpegio que es pot dir en català, escriure exactament igual en català,
uh-huh,
de manera que és ambigu, diguem, des del punt de vista lingüístic.
Tu ets físic?
Sí.
i que fa un físic editant llibres, sí que història de la ciència, evidentment, sí, sí. Que...
Bueno, jo també soc doctor en història, després, i vaig fer la tesi doctoral sobre música, història de la música. Llavors, les tres àrees, aquestes que treballem, són les tres àrees de les quals jo tinc una mica de coneixement. I els hi vaig proposar als meus amics i parents, quan vam muntar l'editorial l'any 10, el 2010.
2010.
Doncs tocar aquestes tres àrees, les quals jo m'hi puc moure amb certa tranquil·litat.
Hem d'explicar que tu et vas jubilar fa uns anys.
Sí, jo em vaig jubilar de... Feia ja uns pocs anys que m'havia jubilat i jo em dedicava a llegir, a escriure, a acabar la carrera d'història, la segona carrera.
Per tant, vas estudiar història i ja una vegada et vas jubilar.
Sí, sí. La tesi doctoral la vaig llegir l'any 99, per tant, jo tenia ja 59 anys. I el meu pare havia sigut editor, i llavors vaig pensar que la manera d'aportar a la cultura, a la minsa cultura del nostre país, era muntar una editorial, i com que ara tota la tècnica d'impressió i relligat de llibres és bastant, ha millorat molt. Aquelles antigues linotípies, afortunadament, ja han passat a la història. Doncs ens podem permetre solament invertir en aquells llibres que tenim, diguem, venuts quasi segur. És a dir, que treballem sota comanda, no? I això significava que cada llibre finançava el següent i que no hi havia una inversió i una despesa. I bueno, ens ha anat bé.
Per tant, hem d'explicar que el 2010 tu tens ganes de donar vida a investigacions, a llibres que ajudar a, no, a ara, persones que estudien la cultura, sí, i de la ciència, i llavors agafes a amics i, sí, i familiars, sí, per donar forma a una editorial.
Amb un dinar eren 4 o 5 persones, hi havia un catedràtic de l'Autònoma, que és amic, i la seva dona, i la meva dona, i el meu cunyat, i vam comentant, jo ja portava la idea, els vaig fer una mica d'una encerrona, i al principi em miraven amb cara de pòquer, però els vaig convèncer. Després vam cridar a persones, un gran musicòleg a Madrid, i bueno, ho vam muntar el 2010, que hi havia una crisi brutal i que en aquest país es llegeix molt poc. Però, bueno, amb aquest sistema, doncs, ja portem quasi 80 títols. I, bueno, estem contents. Jo treballo com un mono, però estem contents.
Hem d'explicar que és una editorial que no té lucre.
No té,
treballeu per la cultura.
Exacte, no tenim cap afany de lucre. Hem de seguir les normes legals, per tant, si hi ha algun guany passa a reserva, que es diu legalment, quan fem la junta anual, però no hi ha sous, no hi ha repartiment de dividends, no hi ha comprar-se un Volkswagen a final d'any, no hi ha res. Vull dir, més bé jo tinc una mica de despesa, perquè jo, si he d'invertir en un viatge a fer una presentació, doncs tot això no li passo compte de gastos a l'editorial, evidentment. De manera que és una editorial, jo crec que atípica, o almenys una mica singular, perquè no ningú viu d'això. I així anem. Creiem que estem fent alguna labor cultural, de divulgació, amb llibres de qualitat. Si hem publicat 80 llibres... També hem rebutjat a l'ordre de 80 llibres que ens han proposat, perquè no s'assemblava, o no seguia la línia, o no tenia la qualitat que nosaltres ens autoexigim, no? I per tant, són llibres que no caduquen, en certa manera. No són llibres d'ocasió, sinó que són llibres que no caduquen. Inclús aquest llibre sobre Lenin, que és el centenari, l'oportunitat del centenari de la mort, però és un estudi que tindrà vigència molt temps, perquè no és un llibre d'efemèride, és un llibre d'anàlisi de lo que és el leninisme com a especialització del marxisme i la... un estudi en comparació sempre del que feia Lenin als principis del segle XX amb l'actualitat, és a dir, què fan els partits polítics actualment en contrast amb el que feia Lenin. Llavors, jo, són llibres que són permanents.
Aquest llibre està escrit per Grupo Biulme,
sí,
que et toca de prop també. Aquest.
Som un grup que érem antics estudiants antifranquistes i que continuem pensant... Home, el pensament ha evolucionat, evidentment, però continuem pensant en la mateixa òrbita de la lluita per la democràcia i contra el reaccionarisme, etc. I treballem junts. Ens anem enviant PDFs i anem corregint i observant i construint. I bueno, és agradable perquè és mantenir una amistat antiga, no?
A més, hi ha gent a Madrid, a diferents...
Sí, quasi tots. Jo sóc l'únic que... Era un grup de Madrid, perquè jo he estudiat a Madrid al principi. I ara jo estic a l'exili català, diguem. Però,
a Sant Cugat.
Però mantenim el contacte telefònic, via internet, o sigui, un contacte molt estret. Inclús tenim més projectes.
Vosaltres dieu que els vostres llibres no es descataloguen.
No es descataloguen, no. Precisament perquè tenen una vigència que no caduca, o no, a lo millor caduca d'aquí un parell de segles, però bueno. I sempre tenim un exemplar per vendre si algú ho vol comprar. No és allò de, ui, aquest llibre fa 2 anys que es va publicar i ja no... No el descataloguem. Ara, aquesta setmana passada, ens han demanat el segon llibre que vam publicar el 2011 i
el podeu aconseguir perfectament.
No tenim grans estocs de llibres perquè seria molt car, però és que a les impremtes digitals li demanes un llibre, un exemplar, o 5 o 50, i te'l serveixen en 3 o 4 dies, de manera que ells tenen els nostres llibres, una nota, i el llibre el tenim fabricat en 2 o 3 dies o 4.
És una editorial atípica, no?, de les grans editorials.
Sí, completament
que,
atípica.
Que coneixem.
El meu pare, que havia sigut editor, recordo que per imprimir un llibre havia de fer una tirada d'uns 3.000 exemplars. Si no, la impremta no es posava en marxa, perquè les linotípies funcionaven d'una manera completament diferent, gastaven plom, aquest plom els servia per 3.000 llibres, però després el plom de les lletres el reciclaven pel següent llibre, i que també li demanaven 3.000 exemplars. Nosaltres treballem sota demanda, de manera que no tenim grans estocs, i per tant no hi ha... Tampoc es fan malbé els llibres, que abans es feien malbé. Me'n recordo el meu pare, que deia: hi ha una humitat i hem hagut de tirar 100 exemplars perquè se'ns han fet malbé. I aquest tipus de cosa ja no passa amb les noves tècniques, i ens ho podem permetre de tenir sempre els llibres disponibles.
Per tant, campanya d'ara per Sant Jordi, de llibres, de novetats, no en feu?
Aquest tipus de... És molt car. Participar en Sant Jordi és molt car. I nosaltres no tenim aquests recursos. El que sí que tenim és bons distribuïdors, els que sempre mantenim, ells sí que tenen un estoc de llibres, i després el que tenim són moltes adreces de gent que ens ha facilitat, i nosaltres els hi anunciem llibres, els hi anunciem actes, tenim un portal web en el qual diem, pues, en tal dia hi haurà una presentació d'aquest llibre, i la gent, si vol anar-hi, hi va, i bueno, funcionem bé, vull dir, no estem descontents des del punt de vista... No estem perdent cèntims, tampoc estem guanyant, però mantenim els recursos per seguir publicant.
Com hem de descobrir el vostre catàleg? A través de la pàgina web?
Cada llibre porta el catàleg actualitzat al final. Per tant, aquest, que és molt antic, que és molt dels antics, té un catàleg petitet, però el de Lenin, per exemple, té el catàleg pràcticament actualitzat.
Tinc un llibre a la mà de Gabriel Barceló, Miguel a català senyudo, Memòria viva.
Sí, que és un gran científic.
El de Lenin és de les novetats,
sí,
editorial.
Clar, és aquest any que es fa 100 anys, i el catàleg està pràcticament complet. I a la pàgina web tenim els catàlegs típics, la llista, però tenim una pàgina de la web que li diem estanteria, en què els llibres es veuen com si estiguessin en un prestatge en una llibreria. De manera que es veu la coberta del llibre, si es punxa, doncs hi ha tota la informació sobre el llibre, com demanar-ho, quantes pàgines té, el preu, de l'ISBN, tot això.
Jaume, i el llibre digital?
No, el llibre digital, mira, el llibre digital és molt complicat. És molt complicat. Primer, que va tenir un boom fa 4, 5, 6 anys, ara està una mica endavallada un altre cop. Perquè jo no llegeixo en pantalla, em cansa molt, és cansadíssim. Però a part d'això, perquè no t'ocupin, has de posar una cosa que diu un DRM, que és un protector. Els DRM són caríssims. Si fas una tirada de 5.000 exemplars, posar un DRM dividit per 5.000, bueno, però nosaltres no fem aquestes tirades. Llavors és prohibitiu el DRM. Es podia posar una marca d'aigua, però llavors molt lleig. Llavors, la veritat és que no hem entrat en el llibre digital.
Ens quedem amb el llibre físic.
Sí.
La pàgina web d'Arpegio és www.editorialarpegio.com.
Sí, exacte.
Molt bé, doncs Jaume Tortella, moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Encantat.
Per explicar-nos la història d'Arpegio, sí, l'editorial Arpegio, i per molts anys d'investigació i de portar la cultura, la música, les partitures al públic.
Mentre el cos aguanti.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
La cruïlla cultural de Ràdio Sant Cugat.
Doncs per finalitzar la cruïlla cultural d'avui us volia preguntar què fareu per Sant Jordi, quins plans teniu? Anar a passejar tranquil·lament? No, diu...
Està la parada. Ai,
però... On sereu, a Polen?
Nosaltres serem a Travessera en Gran de Gràcia, una mica més amunt de Jardins.
Tot el dia,
Sí.
Allà amb els vostres llibres.
Sí.
Molt bé, alguna assignatura? Hi haurà algun autor? Passarà per allà?
Sí.
Molt bé, aleshores...
Nosaltres estem a Passeig de Gràcia, amb Mallorca, amb una parada d'aleshores, diguem, amb l'Avenç, i amb Llegint Català, que és una associació d'editorials independents, que en som 10, fem una altra parada, també entre Mallorca i València, amb tots els de l'associació junts.
O sigui, us dividireu, parades,
Sí.
Déu-n'hi-do, sí, també passaran autors per allà, autores...
Bueno, però nosaltres autors, com que són internacionals,
no
ens costa una mica, i l'autora gallega fa poc va estar aquí, així que no l'hem tornat a fer venir. Haguéssim pogut fer-ho, però no, de moment no. No ho hem fet.
Molt bé. I si Glantana?
Estarem al carrer València, 310, llibreria Atelier, que ens la deixa un company.
També tot el dia,
Sí, tot el dia, amb autors, Julieta Paris, Vicente Merlo, Javier García Campayo, Marta Robles, Alexis Racionero i algú més que em deixo.
I la Gemma, què farà el dia de Sant Jordi?
La Gemma estarà passejant per Barcelona.
Quan eres editora no podies fer això,
No, que va. Llavors em tocava acompanyar els autors moltes vegades a les diferents parades. Ara sóc editora també, però d'una altra manera. I estaré passejant per Barcelona i acompanyant també alguns dels nostres autors i il·lustradors. Bueno, veient com signen llibres i amb els nostres editors també.
Molt bé,
gaudint del dia.
Gaudint del dia.
Que és un dia meravellós.
Doncs Gemma Cera de Somnins, Maria Sampera de l'editorial Les Hores, Aida de Prada de Polen Edicions i Ale Gómez de Siglantana. Moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat per explicar-nos el vostre equip ofici. A mi m'han quedat moltes preguntes. El llibre electrònic, l'audiollibre, parlar més de l'ofici, de la impressió, de la impremta, com prepareu els llibres, vaja, moltíssimes preguntes. Per tant, algun dia us convidaré de nou per parlar-ne.
Ja està bé, perquè al final ens focalitzem molt en Sant Jordi, no? I els llibres estan tots els 365 dies l'any, així que segur que
animem
tots
la gent i expliquem que hi ha llibres, i no només llibreters, autors, sinó que també les editorials feu aquí tenir un paper molt important.
I està bé també conèixer una mica quin és l'ofici de l'editor, perquè molta gent no el coneix, no? Sempre es parla dels autors, però la figura de l'editor també és molt important. I posar-la en valor crec que val la pena.
És bàsica. Moltes gràcies i fins la propera i bon Sant Jordi. Que gaudiu del dia.
Gràcies.